Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda una setmana més a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa setmanal 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. I amb vosaltres, de nou, la Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. Aquesta setmana, a banda de les lligues regulars, destaquem la Champions de futbol i la d'hoquei i la Copa de la Reina de vòlei, en què el DSB Sant Cugat, per primera vegada, ha arribat a les semifinals. Així doncs, comencem amb el Barça Eintracht de Frankfurt.
Sí, és un partit que es va jugar dijous passat, el partit corresponent a la jornada 5 de la fase regular, amb què el Barça va guanyar 2-0 davant les Alemanyes, amb gols de Patrick Guijarro al minut 19 i Graham Hansen al 73. Un partit que va començar amb un ensurt de Niomi, que Cata va saber resoldre molt bé l'1 contra 1 i que Irene Paredes va acabar d'arreglar. Un resultat curt, potser, pel que el Barça ens té acostumades i pel que es va veure al terreny de joc?
Home, curt no diria, no? Perquè
home, la primera venim part d'on sí venim, que de les golejades.
Clar, tenint en compte això, sí. Però veient el partit, no, perquè la primera part els hi va costar al Barça, eh? Va sortir amb el mateix 11 de la Supercopa, però ja es va veure un altre nivell. Començàvem també amb el susto aquest de l'Anyomi i després la Freigam, una de les millors jugadores rivals, en una posició així de fals nou o com a punta del mig del camp. Bueno, molt físic l'equip alemany, superordenat, es replegava molt i molt bé, no deixaven els duels, l'1 contra 1, no deixaven progressar les jugadores del Barça i van controlar bastant bé a la ona la primera part. Per això que la primera part va estar disputat, no van tenir gaires clares ocasions els dos equips i acabava la primera part amb l'1-0 del gol de Patra des de fora de l'àrea, fruit d'aquesta pressió alta que roben la pilota, no? Ja la segona part sí que és veritat que van millorar en el joc en l'aspecte ofensiu. De seguida només començar tres superocasions del Barça amb l'Aitana, la Brons i la Graham. I ja es veia que amb la pilota el Barça estava més fluid, no? Van veure més a la ona per la banda. Potser un partit més eficaç, no?, que brillant. Uh-huh. Però clar, venim d'on venim, és veritat que ens acostumen malament.
Clar, és que ara només un 2-0 sona curt. De fet, ara que ja hem fet l'anada i la tornada amb l'Eintracht de Frankfurt, han estat partits, si ho mirem respecte als marcadors, curts, 1-3 a l'anada, 2-0 ara a la tornada, i en canvi, tot apunta, que, bueno, no, tot apunta no, ja és així, l'Eintracht no passarà la següent fase, acabarà tercer, i en canvi amb el Benfica van fer una golejada molt més contundent. Vull dir, els partits contra l'Eintracht no han estat malament dins de la fase de grups. Potser jo els he trobat més interessant que els altres i en canvi no s'ha classificat.
Sí, sí, al final no es classificarà per un punt, perquè si hagués tret alguna cosa amb el Barça, amb un empat, s'ho jugaven tot contra el Rosengard, no? Però em sembla que van quedar, el Benfica va guanyar 1-0 i després un 1-1. Llavors el particular estava a favor del Benfica. Necessitava el Frankfurt un puntet contra el Barça per poder tenir opcions a l'última jornada. Uh-huh. Bueno, i això que comentàvem, no? Que al final el partit es veu clara la diferència en un partit de la Lliga F amb un partit a Europa, no? El nivell d'exigència de les jugadores, sobretot en pilota, que no els és tan fàcil desbordar i arribar en ocasions clares, i en l'aspecte defensiu també, han d'estar molt, molt atentes les jugadores del Barça. Bueno, una bona prova, no?, per aquest nivell europeu, no?, si li podem dir d'alguna manera.
I la mala notícia també del partit és la jugadora alemana, que ara s'ha confirmat que té un trencament també de lligaments creuats, que se suma també a la notícia de la Jill Roth.
Sí, sí, van veure, sí, van sortir amb, no, amb el carrito aquell i les assistències, i es vam espantar perquè portaven l'aparell aquest a l'esquena, com si l'hagués passat alguna cosa del cor. Però al final ha sigut també una altra vegada els lligaments
creuats. Un altre cop, sí.
La creu aquesta. Dos aquesta setmana.
Heu parlat de punts. Abans d'aquest partit les blaugranes ja estaven matemàticament classificades per la següent fase. Ara amb aquesta victòria, 5-5, ja sabem que ho fan primeres de grup. tot i que encara queda una jornada per acabar la fase de grups i no està clar com acabaran la resta. Però tot i això sí que podem dir que alguns dels rivals més perillosos ens els estalviem a quarts, no?
Sí, com a mínim sí. En principi, bueno, no, en principi en final, quedaran primers de grups, no els trobarem al sorteig. Ens hem d'enfrontar contra un segon, que no pot ser el del teu grup, i estem a l'espera del grup C, que serà o Bayern o PSG o Ajax, i el grup D, el grup del Madrid, el Madrid amb un punt, a prendre's del que farà demà, i el grup D, que serà o el París Futbol Club o el Haken de Suècia, la sorpresa del grup, no? I de la Champions. Un equip nou vingut a les lligues europees. Que recordem que el sorteig de quarts és el dia 6, setmana que ve.
De fet, ara mateix classificats hi ha el Barça, el Benfica, del mateix grup del Barça, el grup A, com a segon de grup, el Brann, el Chelsea i el Lyon. Com a mínim, Chelsea-Lyon ja sabem que no, de moment. Ara falta veure la resta.
Sí, i el Brann, que la mateixa Caroline Graham ha dit que li agradaria enfrontar-se amb el Brann, perquè és l'equip noruec i que està contenta de la seva classificació.
Bueno, sí. Perquè ella és d'allà, és noruega.
Sí, sí.
El proper partit de Champions es jugarà dimecres al camp del Benfica. En principi, un partit intranscendent, tant pel Barça com pel Benfica, on potser l'únic al·licient és veure si s'aconseguirà el 6 de 6 amb victòries. O trobeu algun altre, més enllà de veure-les jugar, altre al·licient?
Bueno, a veure demà, no?, com afronten el partit. Jo no tinc cap dubte que la mentalitat d'aquestes jugadores i sent una competició europea, que segur que els agrada jugar-la, sortiran a per totes, no?, amb el 6 de 6. Però sense Champions, és veritat, el Benfica a mi en pilota no em desagrada,
no.
M'agrada molt els dos. No ho podem dir, però jo crec que les blaugranes sortiran super, super motivades.
És que no sé si recordeu que la setmana passada van posar un tall del Jonathan Giraldez en què deia que el seu objectiu no era guanyar tots els títols, sinó era guanyar tots els partits. Per tant, jo li prenc la paraula i per tant, en aquest també ha de sortir a guanyar-lo.
Bueno, no podem esperar una altra cosa, no? També aquest equip sempre demostra això, que surt al camp a jugar i a guanyar, no? Per tant...
De fet, si agafem tant la referència dels resultats de l'any passat com de l'anada, diguem-ne, d'aquesta fase de grups, hauríem d'esperar fins i tot golejada.
Sí, però jo recordo la Champions passada, el Bayern de Múnich anava perdent al camp del Benfica. No va poder guanyar, anava per darrere del marcador i no va poder guanyar fins al descompte. O sigui que clar, t'ha de sortir un bon partit i en defensa sobretot, perquè si el Benfica ataca d'aquesta manera en pilota, que no tinguem alguna errada
ara per un moment,
algo, saps?
La Toñi m'ha recordat que era ella, el color patidor. Per un moment he pensat i dic, mira, li surt a ella.
No és pel color patidor, és la realitat. El Benfica juga bé en pilota, però clar, no té les jugadores del Barça. Però bé, què vols que et mulli? Vinga, guanyarem. No m'agrada perquè s'ha de jugar.
Va, demà ja ho veurem, a veure què passa. Passem de la Champions a la Lliga. Aquí sí, vam tornar a viure una de les golejades blaugranes amb el resultat de Real Betis Femina 0, Barça 6. Els gols de Bruna, Bruts, Graham, que va fer dos gols, Vicky i Aitana van segellar la 14a victòria blaugrana de la competició. Un equip titular molt jove, tot i que el rendiment a molt bon nivell.
Sí, sí. Bueno, acabàvem de dir, no? D'Europa, tornem a la Lliga F i una altra golejada, no? Moltes rotacions, moltes rotacions. Només repetien tres jugadores, la Cata, la Irene Paredes i la Graham. I l'alineació em sembla que tenia una mitja de 23 anys.
De 23,4 anys tenien la mitja, la més jove de la temporada.
Superimportant aquests minuts que poden tenir aquestes jugadores per competir en aquesta primera divisió, no? No viatjava Oshoala també, que després parlarem.
Sí.
Amb aquesta alineació imagina't la banqueta, no? 6 internacionals titulars. I ja en el tema esportiu, la Bruna obria el marcador tornava a estar encertada de cara a porteria molt aviat, en el minut 3. Acabava la primera part amb un contundent 0-4. El Barça s'aprofitava per fer servir la competició per un superentrenament amb molta realitat del joc, no? Intentant acabar bé les jugades i sobretot no encaixar gols, que és això, els sustos aquests en defensa, no? Moltes ocasions i bona actuació de la portera local, la Paula Vicioso. Recordem que el Betis porta ara ja 7 derrotes consecutives. I ja a la segona part, amb els canvis, al minut 60 i al 68 aproximadament, l'Aitana sortia amb una cama envenada, que ja ens han confirmat que no és res greu, que només és un cop del partit de la Champions. I el que veníem dient, la MVP, la Vicky, amb un bon gol i molt bon partit, acostumant-se i agafant confiança al mig del camp blaugrana, que no és fàcil.
Volia destacar, ja que parlàvem de la Champions, ja que parlàvem de la Lliga F, com que ho hem anat dient a les últimes setmanes, la Caroline Graham Hansen, que feia un paper espectacular, dèiem que Ushuaia no havia viatjat, perquè després ho comentarem, però qui ha agafat el relleu com a màxima golejadora en el Barça és precisament la Caroline, que a més lidera el rànquing d'assistències de la Lliga F, el rànquing de tirs a porta bloquejats i de tirs, o sigui, de gols intentats. Vull dir, espectacular els números que està fent Graham Hansen aquesta temporada.
Sí, sí, t'ho volia comentar, que la Graham, la Caroline, amb 2 gols en aquest partit, té un registre aquest any que està... Mira tu, no? Estem al gener i els registres que té. I a més, un dels gols en una altra versió, no? Que entra dintre de l'àrea i un xut fort per alt al pal curt amb la dreta, que no amb aquests que tenia acostumats de cap a dintre i amb l'esquerra de rosca, i que està dintre de les millors golejadores de la Lliga F d'aquest any.
Seguim amb bones notícies, que aquesta setmana hem sabut de la renovació de Marta Torrejón fins al 2025.
Res, renovada per un any més. Era de les que acabava contracte ara al juny. Sí, una bona renovació per un any. Després tenim la Mariona pendent de renovació, que es veu que està gairebé tot fet, però estem pendents de l'entrenador, del capità del barco, no?
Jo, Marta Torrejón, ja sé que només és un any i ja sé que és per l'edat que té, però l'experiència que porta i la història que té dins del club, per mi és una d'aquelles que s'hauria de retirar en el Barça.
Sí, però a més per les qualitats. Clar. I les posicions que pot jugar. En un moment donat no et donarà complicacions a la banqueta, no t'exigirà jugar, saps? En conèixer el club també pot servir de col·laboració, no? A l'hora d'integrar jugadores i de portar el vestidor. I a més que esportivament pot complir tranquil·lament com a suplent, no? En un moment donat, tant de lateral com de central.
Uh-huh. Ja hem parlat d'això, l'hem dit, parlarem després, ha arribat el moment. Hi ha rumors de la sortida immediata d'Oshoala i també hi ha rumors que aquesta setmana ja hem de saber qui serà la persona que entrenarà el Barça la propera temporada. És així? Què en sabem?
D'Oshoala sí que sembla gairebé fet.
Sí, sembla...
Que no puc entendre-ho, com no esperen uns mesos i en canvi paguen.
Bueno, aquests americans ja saps. És que comencen ara la Lliga, la pretemporada. El març ja comença, el març o l'abril. La seva temporada comença ara i, bueno, de fet, la Oshoala és una altra de les que acabava contracte al juny. També va tenir una oferta d'un equip d'aquí d'Aràbia Saudita, de la Lliga aquesta nova que estan fent, de futbol femení, i finalment s'ha decantat per un equip de la National Women's League, no?, dels Estats Units. I el millor pel Barça és que el traspàs ens deixarà uns 150.000 euros, no?, el traspàs, per marxar ara.
Clar, per això dic que no ho acabo d'entendre. Sí que ho entenc, evidentment, és mercat ara d'hivern, vull dir, ells comencen, però et podies estalviar 150.000 euros i mira, tal com està el Barça, doncs ben bons són.
Potser els tenen i...
Sí, s'ho poden permetre. I el paper que estava fent aquest any Oshoala, més enllà del seu rendiment habitual o no, que ens agradi o no, el paper d'Oshoala aquest any era discret.
Sí, una mica residual, sí. També hem sabut que l'agència que representa a l'Ada Herberger del Lyon, la punta del Lyon, la noruega, aquesta que cada any sona, ha tingut contactes amb el Barça Recordem, bueno, la trajectòria de l'Ada Herberger, pels que seguim el futbol femení, és l'actual golejadora de la Champions. Acaba contracte també al juny, és un nou golejador. Aquesta jugadora va renunciar al Mundial de França del 2019 per l'Equality Pay amb els nois també, que al final Noruega ho han fet, la Federació Noruega també ho ha establert. Però jo crec que aquests contactes, el caché de l'Ada no s'ho pot permetre al Barça. No sé si aquests 150.000 euros de l'Oceana ajudaria, però està superben pagada en el Lyon i potser també és una estratègia de la seva agència
per
la renovació. No vull dir que no vulgui venir l'Ada, eh? O sigui que segurament sí, perquè cada any que sona, a més tenint a la Engen i a la Graham aquí, però no crec que vingui i per menys del que cobra el Lyon. A mi ja m'agradaria, eh? Ja ho
fareu. Sí, sí. I pel que fa al Jonathan Giraldez, sí, sonava que a principis d'aquesta setmana havíem de saber ja qui li agafava el relleu a la banqueta, però no sé si potser aquí té a veure que hi ha hagut tot el tema Xavi del Barça masculí i que pugui haver alterat... l'agenda del Barça a nivell futbol i de notícies, perquè tot això s'ha de també gestiona i es va donant també en funció de quant t'interessa o no que sigui notícia alguna cosa. No sé si va
Xavi,
per aquí.
No vindrà el Xavi.
Que hi hagués un intercanvi, no?, entre Xavi i Jonathan.
Home, el Xavi viuria millor, ja et dic jo. Perquè jo crec que en poc temps, bueno, han envellit els entrenadors ho sabem, no?, que es pateix segons en quins equips. Però bé, no sé, ara m'has fet pensar, no?, això de que perquè, clar, amb totes aquestes interferències del tema masculí dintre del femení, quan ja a finals de la setmana passada ja que la decisió seria continuista, està claríssim, perquè no poden anar a fitxar un de fora i arriscar-se a l'adaptació del club, de l'estaf i tot, no? I dintre d'aquesta versió continuista tenim el segon entrenador, el Rafael Navarro, i el tercer entrenador o auxiliar o ajudant, el Pere Romeu, que estava ben vist per la plantilla, i això ja estava mig fet a finals de la setmana passada. I ha vingut el partit del Mascon amb el Villarreal i tot el pollo aquest del Xavi. I no sé, igual sí que s'ha parat, no? Sí que sabem que la Mariona, la renovació de la Mariona, com vam comentar, igual estava condicionada també a veure qui seria el substitut de l'entrenador o el proper entrenador.
Veurem.
Doncs veurem.
Sí, per cert, us volia comentar també que hem tornat a tenir el del femení no ven i tot això. Hem tornat a tenir un dels traspassos, bueno, un no, el traspàs més car del futbol femení. I no és un equip d'Estats Units, eh? La Mayra del Levante UD, que la van veure jugar a la Supercopa, l'ha fitxat al Chelsea, ara per marxar ja, bueno, de fet ja està entrenant amb elles, per la lesió de la Samker de lligaments també, i el Chelsea pagarà 450.000 més 50 d'incentius, més 50.000 d'incentius. L'últim traspàs era més car, era el de 400 per la Wolves, i la Gilroy també em sembla que va ser per 400, no? O gairebé, Gilroy del Wolfsburg al City. Bé, doncs queda dit.
Parlem ara del Llevant les Planes, que després de 3 derrotes consecutives torna a sumar un punt d'or. En aquest cas, un 1-1 a casa i contra l'Atlètic de Madrid. Un punt molt valuós. Ferran Cabello, entrenador del Llevant les Planes, ho valorava així.
L'empat ens sap a glòria, crec que hem trencat una dinàmica molt negativa, però ja no l'empat, sinó crec que avui l'equip, des del minut 1 fins al 90, ha competit contra contra un dels quatre grans d'aquesta lliga, que evidentment és un club històric i amb una estructura molt més gran que la nostra, però crec que avui dins del camp s'ha vist un equip que, tot i la mala dinàmica, doncs venia a competir, venia a sumar, i crec que avui hem demostrat que veníem a guanyar el partit i ens emportem un punt que crec que és merescut. Nosaltres crec que tanquem una primera volta amb 17 punts, ja hem millorat la xifra l'any passat, sabent que la lliga ha donat un salt de qualitat molt gran, i res, no creiem que el jugar aquí a casa sigui bo o dolent, creiem que són partits diferents i anirem a guanyar com hem intentat anar a tots els partits, a intentar sumar de 3 en 3, però sabent que lògicament l'objectiu és salvar-nos quan abans millor, i ojalà aquesta dinàmica d'avui doncs ens serveixi per seguir creixent.
Doncs sí, un punt molt valuós. Va començar perdent, al minut 32, gol de la Bagide, i l'equip, com sempre, continuava insistint. Al final, a la segona part, va fer els canvis. Al minut 70 entraven l'Akhmari, Pilar Garrote i Yasmina, i al minut 80 el gol de l'Akhmari, que feia l'empat i que van poder conservar fins al final del partit. Bé, tenint en compte la sorpresa de l'empat del Granada contra el Levante UD, que també va empatar. Sembla que la crisi del Levante UD, després dels anuncis de les retallades econòmiques de la secció i el 7-0 de la Supercopa, doncs no s'ha estat gaire bé. Doncs les de Sant Joan d'Espí tenen els pròxims 10 partits, 4 finals a casa amb equips rivals directes, com l'Eibar, el Granada, el Villarreal i el Betis, que són 12 punts i serien superimportants. Sí o sí els haurien de guanyar, més donar alguna sorpresa més, no?, en els altres equips.
Doncs amb aquest punt i just acabada la primera volta, el Llevant Les Planes està a la part baixa de la meitat de la taula, desenes amb 17 punts, i a 10 punts de les places de descens que ara mateix les ocupen el Granada amb 7 punts i l'Sporting Club de Huelva amb 4. I per acabar, Toni, tenim novetats del serial Rubiales?
Ah, sí, sí, tenim novetats. Aquesta setmana el jutge de l'Audiència Nacional ha editat la interlocutòria d'apertura a judici oral contra el Rubiales, l'Albert Luque, Vilda i Rivera per les coaccions. També sabem que han citat a la Montse Tomé en qualitat de testimoni aquest divendres 2 de febrer respecte a les coaccions del Vilda a la Jennifer, perquè la Jennifer fes un vídeo o una declaració a favor dels Rubiales sota l'amenaça que, si no la feia, le repercutiria en la seva carrera professional. I es veu que a la Montse la citen perquè digui la veritat, no?
Sobre
els testimonis tenen l'obligació de dir la veritat sobre i en relació als dos partits en què ja ella era seleccionadora i no la va convocar. I després recordem que també aquesta setmana la FIFA ha ratificat la sanció de 3 anys d'inhabilitació als Rubiales per qualsevol càrrec federatiu de futbol després del recurs d'apel·lació que havia fet el Rubiales.
Doncs tanquem aquí capítol futbol. Seguim amb la resta d'esports que repassem en format breu.
I ho dèiem a l'inici del programa, també hem tingut Champions d'hoquei patins. La setmana passada es va avançar un partit de la Hockey Lliga Iberdrola corresponent a la jornada 14 entre el Benvibre contra el Telecable amb un resultat de 1-4. I és que el cap de setmana s'ha dedicat a la tercera jornada de la WSE Champions League Women. Amb els següents resultats, el Martinelli a Manlleu va perdre 0-2 amb el Corunya, el Vilassana Cop d'Ivars va perdre 1-2 amb l'Sneca Fraga, el Roller Matera va empatar a 2 amb el Telecable i l'Astro Stuart Massama va guanyar 1-0 contra el Vordenval.
I aquest cap de setmana també es va jugar la Copa de la Reina Iberdrola, jugat a dos hermanes, on el DCB Sant Cugat va guanyar 3-1 en els quarts de final contra l'Ocisa Aro Rioja i va caure a les semifinals en perdre 3-2 contra la Barca de Menorca. Això sí, és la primera vegada que l'equip roig i negre supera els quarts. L'Hidramar Gran Canària és qui finalment es va proclamar campió de la competició aconseguint la seva primera copa.
En bàsquet s'ha jugat la jornada 19 de la Lliga Femenina Endesa, amb els resultats de Baxi Ferrol 46, Espar Girona 69 i, en el derbi català de la jornada, Cadí La Seu 62, Barça CBS 71.
En la primera Iberdrola de futbol sala, les Corts UBAE ha perdut 5-3 contra l'Ourense On Time. L'equip ha anat a remolc tot el partit, ara amb dues derrotes consecutives, baixa una posició en la classificació i es troba en el desè lloc.
I finalment, en handbol, es va jugar la jornada 15 de la Lliga Guerreres Iberdrola amb el resultat d'empat a 25 entre el Rocasa Gran Canària i el CAC 7 Granollers. Doncs ho deixem aquí, ens tornem a trobar la setmana vinent.
Dimarts que ve a les 9 del vespre.
Com sempre hem fet el programa gràcies a més a la Maria Pons, a la Música i Veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.